Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Tal com vàrem dir-vos al darrer programa, avui anem a continuar amb la música de Francesca Caccini, una dona que va ser pionera absolutament dintre de la seva època a nivell musical i que des del punt de vista humà i sociològic té el mèrit enorme de, en un món en el que encara les dones, evidentment, no pintaven massa, va ser una enorme compositora, intèrpret d'un grapat enorme d'instruments i, sobretot, una cantant amb una veu sembla preciosa. De fet, li diuen que era el cant dels ocells. Sí, com la cançó que habitualment toca el mestre Casals. Heu escoltat una de les seues peces del llibre que ja conegueu, el primo libro de la música, a una due voci, una col·lecció de 32 cançons, madrigals, canzonette i d'altres composicions curtes, a una i dues veus, com hem comentat, i acompanyats per baix continu. És una de les seues poques grups de composicions que varen aconseguir sobreviure i juntar la ja coneguda, perquè ho varen comentar en l'anterior programa, òpera de La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina. La peça que heu escoltat se diu Ardo Infelice i forma part d'aquest llibre.
Pronunciar di paradiso il cuore.
E palesar non tento e Maria, Dolce Maria, son les dues peces que acabo d'escoltar que també formen part d'aquest llibre de La Caccini, el primo libro de le musiche a una e due voci. Ja vorrem comentar en l'anterior programa les circumstàncies vitals de Francesca Caccini, que era filla d'una parella de músics professionals, ell un reconegut compositor, sa mare una molt popular cantant, i que formaven una mena de trup familiar amb els seus germans. És evident que el fet de que estiguera en un ambient tan musical va influir moltíssim tant en la seva vocació com en la seva formació, perquè no era freqüent en l'època que, si bé les dones per mort de allò de quedar bé en els futurs marits pogueren aprendre a tocar algun instrument per a les vetllades familiars, no era tan freqüent, és a dir, era absolutament infreqüent que les dones composaren. La composició era una tasca reservada absolutament als homes i la circumstància de que Francesca Caccini fora una prou prolífica compositora no és, evidentment, una qüestió menor. És veritat que, a més, la circumstància de la seva època, recordem que va néixer el 1587, és a dir, en els començaments del barroc, va influir en que el seu estil, malgrat estar influït en certa mesura per les formes renaixentistes de son pare, estiguera com la cresta de la ona, podríem dir, de la modernitat musical, apuntant-se a les noves formes barroques. De fet, la seva primera òpera, que es diu L'Estiava, i de la qual no es té, lamentablement, cap mostra escrita, s'ha perdut absolutament, se va estrenar el 1607. 1607, cal que recordem que és l'any en el que Monteverdi va estrenar el seu Orfeo, és a dir, la que s'entén com la primera òpera que és com a tal òpera, és a dir, òpera en sentit més o menys actual del terme. Per tant, segurament caldria reformar els paràmetres de la història de la música i dir que la primera òpera la va fer Monteverdi i la Francesca Caccini alhora, perquè ja dic que són del mateix any. L'Orfeo de Monteverdi i l'Estiava són del mateix any i, per tant, se podria dir que, a part de que era la primera dona en composar una òpera, és que era quasi la primera persona en composar una òpera, junt amb Monteverdi. No sé exactament si un la composaria abans que l'altre o l'altre abans que un, però està clar que Francesca Caccini estava absolutament al tant d'allò que estava coent-se dins del món musical i que no tenia res que envejar-li a una persona tan respectada en el món musical com Claudio Monteverdi.
Thank you.
Ecco chi ho verso il sangue e chi desia di sapere che cosa è amore sono le due cançons que heu escoltat ara mateix. Per cert, interpretades per un grup de persones que formen el conjunt que il·lustra un llibre anomenat Francesca Caccini i la cort dels Medici, d'una autora nord-americana, Susan Cusick. Són una soprano, violí, clave, orgue, tiorba i guitarra barroca, lirona i viola i una doble arpa. Bé, anem a fer una lleugera pincellada sobre la seva vida personal, que no hem esmentat. Servint sota el patronatge inicialment del gran duc Ferran II de Medici, va estar des del 1607 fins al 1627. Al llarg d'aquest temps es va casar amb el cantant que era company seu de la companyia, Giovanni Battista Signorini, el 15 de novembre de 1607. En 1622 va tindre l'única filla, que es deia Margarita. Després de la mort del seu home, en desembre de 1626, Francesca va entrar al servei d'un banquer de Lucca i diplomàtic, que es deia Vincenzo Buonvisi, i en Lucca se va casar amb un empresari aristòcrata anomenat Tommaso Raffaelli, que un any després, en 1628, va fer que tinguera un fill, anomenat també Tommaso. Va enviudar novament en 1634 i Francesca i els seus xiquets varen tornar a Florència, on va estar al servei de la gran duquessa Cristina de Lorena, la seva gran protectora, i la nova gran duquessa Victòria de la Rovere fins la seva retirada en maig de 1637. No està molt clar quan va morir, com varen comentar, i les dates que se barallen estan entre el 1640 i 1645, encara que les darreres investigacions indiquen que probablement és aquesta darrera la data més probable de la seva mort, perquè va ser quan li varen donar la custòdia del seu fill al son tio Girolamo Raffaelli, perquè la filla major s'havia posat a monja. Dispiegate ha estat la darrera peça que heu escoltat avui d'aquest conjunt de cançons i peces curtes que és el primo libro de la música a una due voci. És un llibre que, encara que estava escrit des de 1610, és a dir, des que ella tenia 23 anys, es va editar el 1618, casualment l'any en què va morir son pare, i a partir del qual formà companyia amb la seva germana, que també era cantant a més prou notòria pel que sembla. I a partir d'ara anem a escoltar peces de la que és la seva única òpera que ens ha arribat, encara que en 1615, és a dir, quan ella tenia 28 anys, es va traure una altra peça a la llum, una altra òpera, la seva segona òpera, que es diu Il Ballo della Cigane, que es va estrenar per als carnavals de Florència de 1615. També amb bon èxit, sembla, també amb bon èxit. De fet, l'èxit com a compositora li va acompanyar durant tota la seva vida. Des de 1608, per cert, estava treballant conjuntament en una sèrie de lletristes, entre ells el més important des del punt de vista de la quantitat de feina que va fer en ell durant la seva primera època va ser Miguel Ángelo Buonarroti, el jove, evidentment, no estem parlant de Miguel Ángel el vell, l'escultor i pintor, sinó el seu nebot que era un lletrista. I va estar també fent, com era freqüent en aquell moment, composicions per a òperes i peces d'altres compositors. Era prou freqüent i, de fet, per exemple, no sé si en aquests moments es fa encara, però, per exemple, la famosa peça de Carmen, la Habanera de Carmen, no és de Bizet, és una peça que li va deixar un compositor amic seu perquè la incloguera dintre de l'òpera. És a dir, que era una pràctica en aquell moment molt més freqüent, la de que en una òpera, com tenien que escriure un poc a destall, al millor per a la setmana següent o per als 15 dies següents, tenien que tindre preparada una òpera o una música incidental per a qualsevol esdeveniment cortesà o vaig a vostè a saber. Era molt freqüent que es prestaren obres i dintre de l'obra d'un compositor es posaren peces d'un altre compositor. I a aquestes coses també es va dedicar la nostra invitada d'avui, Francesca Caccini. Respecte de l'òpera que ens ha arribat d'ella única, que és, com ja sabeu, La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, està basada en una obra molt famosa en l'època, que és el Orlando Furioso, una continuació per part d'Ariosto d'una altra obra que era l'Orlando enamorat, que acabava en la derrota de Carlemany en els Pirineus. Doncs a partir d'ahí Ludovico Ariosto va començar a escriure una mena d'estrany culebrón on es barrejaven mites de tot tipus, mites grecs, germànics, francesos, italians, amb una, una quantitat enorme de trames, de les quals se n'aprofitaren molts autors d'òperes per a escriure llibrets, i aquest és el cas de la nostra heroïna d'avui, la Caccini. La coneguda òpera de Händel Alcina està basada en el mateix llibre. Va estar estrenada per primera vegada el 3 de febrer de 1625 en la Villa Poggio Imperiale de Florència i va estar després molt interpretada en posterioritat i inclús en aquest moment s'està havent una certa recuperació, de manera que, per exemple, darrerament s'ha interpretat en Colònia el 1983, en Ferrara el 87, en Estocolmo el 90, en Minneapolis el 91, etc. etc. Està havent un redescobriment de les dones compositores, sobretot de l'època barroca, perquè varen haver-ne moltes i molt conegudes, algunes de les quals posarem també en aquest programa, dintre de les possibilitats d'aconseguir peces que tenim.
Furia del martirio.
ferma, ferma, crudele, i de Se non hai pietà del mio languire, són les dues peces que acabo d'escoltar, que ja són part de l'òpera La liberazione di Ruggero de l'Isola d'Alcina, que hem comentat diverses vegades, que és l'única òpera que ens ha arribat de les vàries que va escriure la Francesca Caccini. És una òpera que es va estar estrenada en 1625 i que va assolir d'un gran èxit. De fet, es va fer per a la visita del rei de Polònia i després, uns anys després, ja vora uns 60-70 anys després, en 1680 i algo, es va estrenar en Polònia sent la primera òpera italiana que s'estrenava en aquest país. Cal aclarir que l'argument d'aquesta òpera no és la història completa de Orlando Furioso, evidentment, sinó que, tal i com passava en l'òpera Alcina, que ja hem esmentat, de Händel, el que hi havia era que, com l'obra tenia una tan enorme quantitat de trames diferents, el que es feia era agafar-ne una d'aquestes trames i sobre ella construir un libreto sobre el qual es feia la música per a l'òpera. Aquest és el cas de La liberazione di Ruggero de l'Isola d'Alcina. L'Alcina era com la bruixa roïna, que per cert, estudis possiblement molt mediatitzats per l'actualitat cultural nostra fan veure que les veus que es canten en cadascun dels personatges, les veus que es trien per a cadascun dels personatges, estan fetes de manera que les veus dels personatges positius, que són els femenins, són veus més altes, més agudes, més boniques, mentre que les veus de les persones o dels personatges que fan de roïns són veus més greus. Ahir s'ha volgut veure també com una certa reivindicació feminista avant la lletra que hauria fet la Caccini. Seria un tema segurament a discutir i no és ni el lloc ni el moment ni jo en trobo capacitat per a fer-ho, però dintre dels papers que he estat manejant per a preparar aquest programa es fa aquest comentari i així ho dic. Anem a acabar escoltant alguns fragments més d'aquesta òpera de La liberazione di Ruggero de l'Isola d'Alcina de Francesca Caccini, estrenada el 1625, és a dir, ja amb un barroc clarament consolidat musicalment, amb el format estàndard, és a dir, àries enllaçades amb xicotets recitatius o amb alguns acords del clavicordi. Heu escoltat un parell de peces més d'aquesta òpera de la Caccini. Són el China, il pianto a frena, non solo il chiaro Ruggiero i qual temerario core. Per a que se feu una idea de com a pincellada final de l'època i de com estava el tema de l'autoritat i el prestigi de la Francesca Caccini, existeix, se conta una anècdota per la qual la Caccini va començar a fer públic comentaris ridiculitzant les aventures sexuals d'un letrista molt conegut, Salvadori, amb les cantants de la cort. El Salvadori es va cabrejar i va dir que rebutjava escriure-li el libretto de la Liberazione del Ruggiero. La Caccini no es va tallar un pèl i la seva venjança va ser persuadir a les dones que la protegien dintre la cort dels Medici, que eren la dona i la mare de Cosimo II, que era en aquell moment el duc, per a que cancel·laren la representació d'una òpera de Salvadori. Això dona prou de llum sobre quin era el seu prestigi i la seva autoritat en l'època. I anem a acabar escoltant el final d'aquesta òpera.
Oh.
interpretades per l'orquestra i el cor de l'Òpera de Varsovia, dirigida per Władysław Kieślowski, així com per la plantilla habitual de cantants d'aquest Teatre de l'Òpera, heu escoltat les tres darreres peces de l'òpera de la Francesca Caccini, La Liberazione del Ruggiero, de l'Isola d'Alcina. Eren Ai diletti al giore, Ballo a cavallo i Tosche del sol più belle. Aixina anem a acabar amb aquest programa dedicat a una pionera dintre de l'òpera, aixina en aspecte absolut. Ja hem recordat que la seva primera òpera s'estrenà el mateix any que la que s'entén com a primera òpera de Monteverdi, l'Orfeo, i d'una persona que va tindre una enorme autoritat, una enorme qualitat, com se pot haver escoltat perfectament en les peces que hem posat, i una capacitat per a composar que no era habitual en les dones de la seva època. Aixina anem a deixar el tema ja per avui. Esteu escoltant, com sabeu, Els Camins de la Música a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i a www.radioclara.org via internet. I ja sabeu que es podeu baixar tots els programes de www.camins de la música.net. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.